Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens, que no ho entens, que no.
Aquesta nit sabrem què és allò que no entén el doctor Jaume Tort. És director de l'Organització Catalana de Transplantaments del Servei Català de la Salut. I avui fa una setmana, coincidint amb el dia del donant d'òrgans i teixits, van saber que la donació d'òrgans a Catalunya ha crescut aquest any fins a xifra rècord, un 16%. En canvi, baixen els donants vius. Actualment, 8 de cada 10 famílies firmen el consentiment per a la donació dels òrgans del seu familiar difunt, però a 31 de maig encara hi havia a Catalunya 1.203 pacients esperant un òrgan. Doctor Jaume Tort, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Molt bona nit. De res, és un plaer i és també la nostra obligació estar amb els mitjans.
Té algun familiar, algú proper que hagi rebut un òrgan?
No, jo en el meu cas no.
Com ens podem fer la idea del que representa per les persones que han recuperat la salut gràcies als donants?
Bé, jo val la pena escoltar els testimonis. Nosaltres procurem, des de l'OCAT, darrerament, anar posant testimonis al Facebook i als actes que fem, sempre portem testimonis. També hi ha hagut algunes persones trasplantades darrerament que han publicat llibres que són molt recomanables, perquè descriuen molt bé totes les fases, perquè la gent un cop trasplantada, doncs sí, té una nova vida i són molt conscients de que té una nova vida, però també és interessant escoltar la fase prèvia al trasplantament, que estan esperant i aquesta trucada no arriba. O sigui que totes les fases d'aquest procés són dignes d'escoltar i de fer pensar i de meditar.
8 de cada 10 famílies donen el consentiment per a la donació dels òrgans al seu familiar difunt. Com podem interpretar aquesta dada?
A veure, són dades, si ho mirem comparativament una mica amb el nostre entorn més proper, els països europeus, són dades molt bones. Penseu que països que la donació funciona bé, com podria ser França o Anglaterra, estan amb taxes de negatives que en diem nosaltres, el doble que la nostra. Si nosaltres estem entre un 15, un 16, un 18% de negatives, doncs els francesos estan a 28, els anglesos a 30 i pico, i l'Alemanya, que una mica la tenim idealitzada com un país molt eficient, des del punt de vista de la donació és un gran desastre, que té una quarta part dels donants que tenim a Catalunya o a l'estat espanyol, amb negatives per sobre del 50%.
I quina explicació hi dona?
Bé, a Alemanya el sistema és molt rígid, la ciutadania no té la confiança que hi ha aquí amb els professionals i amb el sistema sanitari, i un tema puntual però molt potent és que va haver-hi fa uns anys un frau a la llista d'espera, es van trasplantar dues persones que es van saltar a la llista i van haver-hi judicis, i això va fer perdre la confiança de la gent en el sistema.
Per tant,
és de clar i de greu.
Per tant, és un tresor la confiança que té la gent amb el sistema nostre, no?
Sí, és un gran tresor.
Com s'hi ha arribat aquí?
Bé, jo crec per un conjunt de coses. Primer, que tenim un sistema sanitari realment bo. Com tots els sistemes sanitaris dels públics tenen defectes, i els sistemes nacionals de salut, com el que tenim nosaltres, doncs tenen llistes d'espera i potser no tenen el confort que voldríem que tenir els hospitals o l'accessibilitat, ens agradaria que fos més ràpida, més alta i més eficaç, però ningú posa en dubte que la professionalitat de la nostra gent doncs és altíssima, que ens cuidem de la gent, sobretot quan els processos són greus, i que al final això la gent ho valora, les enquestes que fa el Servei Català de la Salut de manera ordinària ho demostra. I el temps i ser transparents també, es pot donar els resultats cada any, dir el que hem fet. Jo crec que tot aquest conjunt de coses, sempre, i que, diguem-ne, parteixis d'una base, que és que la nostra societat és solidària, perquè el sistema ja pot funcionar molt bé, que si no hi ha aquest element de solidaritat dels donants i les famílies, no hi haurà res del trasplantament.
El de ronyó és el més habitual, doctor?
Sí, és el més habitual. Són 2/3 de tots els trasplantaments aquí i a fora, tot arreu.
Després el fetge.
Després el fetge, i ja després a menor volum, pulmó i cor, i el pàncreas és el més minoritari. I després hi hauria el d'intestí, però que és molt excepcional.
Tots hem de tenir cura de la nostra salut i tenir bons hàbits, però les persones trasplantades imagino que han d'anar encara més en compte, no?
Per descomptat, i a més, la immensa majoria en són altament responsables, perquè tots agafen una consciència molt, molt elevada de que els hi han fet un regal valuosíssim, que els hi ha permès seguir vivint. I llavors doncs, saben que, clar, que aquest bé tan preuat que els hi han regalat, doncs l'han de cuidar. És una de les coses que els receptors expliquen, que se senten moralment obligats a cuidar-se perquè han rebut aquest regal.
Com deu ser viure amb un òrgan d'una altra persona?
No ho sé, això li hem de preguntar algun testimoni. En qualsevol dia d'aquests doncs, us podem donar algun nom i que us ho vinguin a explicar. Els receptors ho expliquen de moltes maneres, però jo crec que en general posen per davant la vida, la pròpia vida, el que suposa seguir vivint, seguir poder estar amb els teus, fent una vida més o menys normal, cada trasplantament té les seves seqüeles, la seva medicació, però posen molt en valor la possibilitat d'estar vivint, i això per sobre de tot.
Quants tipus de donants existeixen?
Jo diria que globalment dos, diguem el donant viu i el donant cadàver, tot i que el donant cadàver de la persona que ha mort n'hi ha de dos tipus, el donant, diguem-ne, de mort encefàlica i el donant, que en diem, de sistòlia, d'aturada cardíaca. O sigui, globalment dos, viu i cadàver, i dintre el cadàver n'hi haurien dos tipus. El cor parat, que en diem, la sistòlia, i el de mort encefàlica.
Mm-hmm. I per què es diu que baixen els donants vius?
Probablement en una situació com la que tenim a Catalunya i a l'Estat espanyol, perquè l'oferta d'òrgans de donant cadàver és altíssima. Clar, quan en poc temps d'espera pots tenir un òrgan de donant cadàver, home, buscar entre la família, fer les proves i que algú faci aquest gest, doncs, home, si saps que en pocs mesos tindràs un òrgan de cadàver, doncs ja no, ja, diguem-ne, ja no s'hi posa tant interès en buscar-ho, perquè per sort l'oferta de cadàver és molt ràpida, no? Aquest és, de fet, el motiu principal perquè baixa el viu. De totes maneres, és un tema que ens preocupa, i per això hi ha un grup de treball. Nosaltres a l'OCAT tenim una comissió de trasplantament per cada tipus d'òrgan i estan treballant per veure si aquesta davallada, que passa a tot l'Estat espanyol, doncs és raonable o no. En principi creiem que sí, que seria deguda amb aquesta alta oferta de donació cadàver.
El cas és que la donació d'òrgans a Catalunya ha crescut aquest any a xifres rècord, un 16%. La sanitat privada té part de protagonisme en aquest èxit?
Puntualment. Alguns hospitals privats també aporten algun donant. I aquest és un tema que ara precisament l'estem treballant i d'aquí pocs mesos s'acabarà posant en marxa un protocol perquè aquesta aportació del sector privat encara sigui més visible i sigui més potent.
I si parlem de donació...
Seria en el camp de la donació, el trasplantament seguirà sent a l'òrbita dels centres públics.
I doctor, si parlem de donacions pediàtriques, és veritat que també creix la donació d'òrgans de nens?
Sí, però estem parlant d'uns números molt, molt baixos. A veure, i ja està bé, perquè vol dir que no es moren nens. Aquesta és una de les grans paradoxes. La donació pediàtrica, si per sort no hi ha donants pediàtrics, vol dir que no es moren nens, però alternativament els pocs nens que tenim a la llista d'espera, que en aquests moments són uns 15 nens, doncs ho tenen molt i molt difícil per obtenir un donant. Perquè clar, si no es moren nens, doncs no tindran un donant. Llavors, clar, el risc de la canalla aquesta és molt alt. Sempre hem de diferenciar, quan l'òrgan que falla és un ronyó, sempre hi ha la diàlisi, és la sort que tenim amb el cas del ronyó. Però amb cor, pulmó, fetge, si no arriba un donant, no hi ha un sistema alternatiu. Llavors, clar, amb el cas dels nens, encara que pugi una mica, doncs la situació sempre és molt complexa i molt, molt estressant. Dels donants vius, el donant viu de fetge, avui dia, a casa nostra i als països europeus, és un donant, normalment, el pare o la mare d'un nen que té una malaltia hepàtica i que, com que no arriba el donant, perquè no es moren nens, l'única opció per aquesta canalla és que un dels pares doncs, doni un tros de fetge. Nosaltres aquest any ja en portem dos de fets d'aquests. L'any passat en van fer sis. Clar, amb els nens, al final, alguns l'única opció és aquesta, la donació de viu dels pares o familiars compatible.
Són quadres que impacten aquests.
Sí, sí.
Tothom pot ser donant?
Tothom pot ser donant d'alguna cosa. I això sí que ho hem d'explicar perquè tots podem ser donants de sang. Tota la gent jove pot ser donants de medul·la òssea. Un cop doncs hem mort, doncs molta gent pot ser donant d'òrgans i quasi bé tothom pot ser donant de teixits. Que en parlem poc de teixits, són importantíssims. Penseu que només l'any passat, el 2018, el Banc de Teixits de Barcelona, el Banc Públic, va distribuir 12.000 teixits. Es fan servir en traumatologia, es fan servir en oftalmologia, fa servir la pell pels cremats. O sigui que en parlem poc i són extremadament necessaris. Llavors, l'oració de teixits, doncs, en parlem poc i té un rendiment molt alt. Un donant de teixits pot arribar a ajudar 100 persones. I llavors, és un tema que hem d'explicar perquè l'hem d'extendre, l'hem de fer créixer.
Què voldria aprofitar per dir des d'aquest programa per incrementar les donacions d'òrgans?
Bé, una mica el que intentem dir sempre, que la gent en un moment o altre doncs, en parli a casa, perquè com el sistema que tenim a l'estat espanyol, doncs, que es diu de consentiment presumpte, vol dir que és el moment que tu et mors, doncs preguntaran a la teva família quina era la teva opinió sobre la donació, si tu volies ser donant o no. I si tu no has deixat unes voluntats anticipades signades o algun testimoni, és la teva família la que decideix. Per tant, el que és important és que en algun moment la gent en parli amb els familiars directes. Escolteu, si un dia, el dia que jo em mori, us quedi clar que vull ser donant perquè us ho preguntaran. Aquest és l'important i després, doncs, tot el que sigui feina per sensibilitzar la societat, o això que estem fent ara amb els mitjans de comunicació, o el treball que es fa amb escoles, instituts, que la gent jove vagi veient aquests valors de la solidaritat i de l'altruisme. Doncs tot això ajuda molt.
Ens ho diu el doctor Jaume Tort, metge cirurgià i especialista en medicina preventiva i salut pública, també en medicina familiar i comunitària, diplomat per ESADE en gestió hospitalària i en funció gerencial a l'administració pública, entre d'altres. Actualment és director de l'Organització Catalana de Transplantaments del Servei Català de la Salut. I què és allò que no entén el doctor Tort?
A veure, entendre en quasi bé ho entens tot, encara que moltes coses no les comparteixis, però sí que hi ha un dubte que tenim amb el món de la donació i el trasplantament, que no entenem, és perquè uns mesos tenim molts donants i uns mesos no en tenim, o no en tenim tants. I portem molts anys i no sabem el per què, no ho entenem.
A veure si algun oient s'aventura a dir la seva, eh? Doctor Jaume Tort, moltíssimes gràcies a vostè, extensives als equips mèdics i especialistes.
Això és una feina de molta gent. Mm-hmm.
Que fan possible retornar la salut a moltes persones.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui bona nit.
Bona nit.